en l'empresa a intentar d'aquesta manera desbloquejar les partides econòmiques i complir els acords assolits fa dos anys.
Arribem així a les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen en aquesta casa quan siguin les 6 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. I un anys amb tu.
Tentol.
Heu de saber que Manel Serrán ha guanyat el Premi Llorenç Mohà de Teatre amb l'obra Dramaturg 0, Oficinista 5.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Arriba el moment d'encetar aquesta tercera i darrera hora ja del programa d'avui. Un programa frenètic. Avui també tenim en Lluís Fortes el control tècnic i ara la companyia del dramaturg Manuel Serrano.
Manuel Ismael Serrano va guanyar el Premi Llorenç Mohà de Teatre en l'obra Dramaturg 0, Oficinista 5, que s'ha publicat recentment. La peça parteix d'una situació molt particular. Un dramaturg que entra a una oficina d'objectes perduts cercant una bossa amb el manuscrit d'una obra que ha d'entregar en manco de 24 hores al torneig de dramatúrgia del Teatre Mar i Terra. Allà es troba amb una oficinista contestatària que acabarà descobrint la seva pròpia vocació d'escriure. Una obra que volen comentar en profunditat l'autor, amb en Manuel Ismael Serrano.
En profunditat.
I és aquí els estudis d'Iveta Ràdio. Manel, com estàs?
I bé.
Benvingut.
I bé. Gràcies.
Gràcies a tu. Hem estat encuriosits perquè posa el llibre posa manel.i Serrano. I hem estat aquí. Que nom, Manel...
Isidre.
I en Xisco... Se pensava que eres Isidre.
Jo apostava per Isidre.
Però Isidre m'he apuntat el nom i faré alguna cosa amb aquest nom.
Serà, Isidre serà el protagonista de la teva nova història de la que vengui?
Pot ser. A més, he apuntat Isidre en majúscules i quan s'escric en majúscules és que hi ha una importància.
Pintura, sí.
Ai, mira, i justament entrevistava en Neus Canyelles, la narradora, i també un dels personatges basat en ella mateixa sempre anava amb una plagueta on apuntava coses. Veig que és una cosa molt d'autors talentosos i premiats. Anar amb una llibreta i apuntar totes les idees que arriben perquè no se'n perdi cap.
Jo sempre ens ho comparé, el que passa que som una mica caòtic, però les arriba a tenir totes. El que no sé, quin ordre tenen aquestes llibretes, no li donc un ordre ni una categoria, però sempre estan amb mi i és com una petita família i sempre acudeix que totes es caramull de llibretes que tinc. No les tenc catalogades, però sí, per mi són fonamentals.
Clar, i avui vens a presentar-nos aquest Dramaturg 0, Oficinista 5, que és premi que el vas guanyar, però ara s'ha vist publicat, que això també m'imagino que com a autor, el moment que t'arriba assecat sense els primers llibres, l'obris i vols estar un home a la portada, encara que ja faci un grapat de vegades que ho has vist, deu agradar com el primer dia, no? Aquesta cosa d'obra acabada, de dir, aquest projecte ja està.
Sí, bé, vaig quedar a una cafeteria de Palma en l'editor amb en Pau i em va dur una bossa amb els llibres i va ser... Clar que sí, és una passada poder veure. A més, Àdia considero que és una editorial que té molta cura de les edicions, que fa ja més enllà de llibre, tracta el llibre com un objecte que també que és guapo i... I res, la veritat és que un 10, a l'hora de gestionar tot el que era l'edició de llibre, també ha estat curiós fer feina amb en Pau i m'he sentit molt de gust amb ell.
Clar, i l'argument d'aquesta obra de teatre parteix d'una situació molt concreta, jo ho explicava, un dramaturg que ha perdut el manuscrit d'una obra que ha d'entregar en 24 hores. Què t'interessava d'aquest punt de partida, o això era autobiogràfic? Tu, just abans d'entregar una obra, l'has perduda, ja has anat a qualque botiga d'encants a mirar de trobar una mica d'inspiració?
No, era la motivació més gran a somriure-se'n d'un mateix, i a partir de que no se'n reim de nosaltres mateixos, no se'n poden riure del món i la boia. Però sempre no s'hem de poder riure primer de nosaltres mateixos. I jo, la meva idea era també un poc ridicularitzar-me i ridiculitzar el sector, si ho volen dir així, encara que sigui que soni un poc suïcida, i jugar un poc en la sensació aquesta de... T'ha telefonat en Toni Gomila, t'ha demanat que participis, i, clar, jo sempre escric d'una forma com a més, diguéssim... intimista, on m'arrisc per mi mateix o m'arrisc per la gent en la que en aquest moment estem fent teatre plegats o plegades, i en aquest moment vaig sentir que tenia un repte, i el repte era jugar les espectacularitats del test, no? I això em va donar una mica de, no d'angoixa, però de considerar que havia de partir peres i atrevir-me a fer una cosa que no era el que jo solc fer per propi divertiment meu, perquè sempre que escric me divertesc, però me divertesc en so drama, perquè jo m'encanta el drama i soc molt dramàtic. I sempre he considerat que la comèdia és com un alt nivell, és com un vestit que mai me podré posar, i aquesta vegada vaig llançar la piscina, i era hivern, i la piscina estaria plena de fulles, i l'aigua no era neta, i me vaig decidir a fer una bogeria. Vaig pensar, bé, me'n riuré de mi mateix, me'n riuré del món i la boia, i xerraré del procés creatiu d'entregar un test en l'estona de dramatúrgia. I a partir d'aquí vaig començar.
Com autor parles en metàfores, cosa que està bé, això de tenir un nivell discursiu a l'hora de parlar de la pròpia feina, que és un poc allò que has fet en aquesta obra. Una obra que va néixer per encàrrec, tu, mm-hmm. tu has dit, en Toni Gomila, que ets encarregat d'estona de dramatúrgia, te va telefonar i te va dir, escolta, vols participar? I a partir d'aquí va començar aquesta aventura. Però d'on sorgeix, o d'on ve l'inspiració d'aquesta relació entre un dramaturg i un oficinista que sembla gairebé un duel? No sé, també és un poc la metàfora del joc del teatre.
Que guapo, que bé. M'agrada que haguis demanat això. Ara, quan venia amb la pluja i tot això, i caminant, i pensava, perquè avui no he tingut temps de pensar en que teníem aquesta trobada a Tenton, i m'he donat compte de que els dos personatges són un mateix. Vull dir, allà rèpliques deia que jo les defensaria a mort en el taurell d'un bar o a meva, i hi ha rèpliques d'ell que jo també les tinc com a molt ficades de dins, no? Perquè ell també és una persona un poc altiva i un poc ecocèntric, però també és un poc per dalt, un poc que quan veu una persona que té com una personalitat forta, s'aferra quan diu, uau, m'has conquistat. I això també... he jugat un poc a dividir-me i... I jo estic dins ella i estic dins ell. El que passa és que, clar, nosaltres sempre xerrant de nosaltres com a superbé, super en positiu, però no sempre és així. Evidentment, quan en Toni m'ho va telefonar, jo estigui un poc una mica en dir, me tiraré des que vaig.
I
ja ho veurem.
El títol és boníssim. Dramaturg 0, oficinista 5. Estàs d'anar a bona perquè és un títol molt bo.
I jo, ara que ningú no s'escolta, de pagès m'ho vaig trobar per Palma un dels jurats, que no diré el nom, les estima a tots, però és una cosa que s'ha de contar. I m'ho va dir, Manel, m'ha agradat molt, però hi ha una cosa. I aquest però, que va durar una pausa dramàtica de 80.000 segons, jo tremolava i m'hi vestia tot enamorat.
Ai! No li va agradar.
Sí. I hauries de pensar en canviar-ho. I ho vaig pensar un parell de dies en allí, sí. Però després vaig dir...
Si t'ho va dir aquesta persona, clar... M'agrada.
És un poc també el que passa.
Que ara, Manel, ara que ningú m'escolta, perquè això és la taula que milla de les Balears...
Només falta amb l'aigua.
Exactament. Et sempre amb esperit. Sí. El tenim com a 40 aquí entre nosaltres. Mos podries dir qui és?
Ah? Ai, no.
No, deixa-ho anar.
És que amb aquestes coses no se'n poden fer. I molt manco en directe. Ara estaré, ara, els 20 minuts que tenim per endavant, jo estaré run, pensant-me amb qui és aquesta persona.
No, però a mi m'agrada perquè és efectivista, el títol.
Sí, bé, és... Uau, era com...
És un partit, un pot també el que és la teva obra de teatre, que és un partit dialèctic, no? Una batalla, com es torna a dir, de dramatúrgia, entre aquests dos personatges.
Però se fan col·legues.
Sí, no, no.
Se fan col·legues.
Però en el final hi ha un resultat, que és aquest 0-5.
Exacte, sí.
Estornets,
sí.
És un joc en el final.
És un joc en el final, i jo me vaig encapritxar del títol, perquè vaig pensar...
I justament aquesta persona no li va agradar. Sempre ho veuràs,
sí, sempre ho veuràs, eh?
Però això està bé, perquè mos pensàvem...
I jo t'hi diré una cosa, vaig escriure el títol primer.
Primer que s'obre. Que bo.
Com Isidre.
Sí, sí, exacte, Con Isidre, que Pantura serà el teu pròxim nom de personatge. Com dèiem, ara s'ha publicat perquè forma part de jurat, del premi que comentàvem, que vas guanyar Llorenç Moyà, que un dels premis es pot publicar l'obra, que no moltes vegades es publiquen obres de teatre, ja ho deia en Xisco. És una sort també poder publicar-ho.
Clar, clar, i és una llàstima també el que passa amb el teatre, que també s'exerceix.
Relativament poc,
i no sé per què, perquè relativament molt se van al teatre o se veu al cinema, i crec que no sé per què són diferents
ja,
espais, quan podria ser un espai
com una barrera psicològica, sí. Perquè al final llegir un diàleg...
Clar.
Entre personatges, no? Clar. Però sí que és vera que tenim com aquesta barrera de llegir teatre.
A més, passa una cosa, que xerrava amb una amiga i m'ho contava. Darrerament m'he alliberat molt, això fa uns anys. I quan un llibre no m'agrada, el tiro a la paret i em va agafar un altre.
Això és terapèutic,
perquè,
no?
Perquè és terapèutic
no
i perquè considero que m'estic tornant bé i no he de perdre el temps. I vaig dir... Quin doi, però vaig arribar a Mallorca i vaig dir, ostres, és el meu alliberador. I a vegades, en novel·les, m'agrada, m'encanta la ficció i tot això, però divaga molt. I a vegades, i el teatre el que no té és això, que no...
Va directe.
I a mi, personalment, per bestreure el llenguatge poètic, me va 100.000 vegades més bé la dramatúrgia que fins i tot la poesia o la novel·la.
Som a conversa amb en Manel Ismael Serrano, dramaturg, que ha guanyat el premi, ho dèiem, el premi Llorenç Moyà, de teatre, amb aquesta obra, Dramaturg 0, Oficinista 5, que avui l'hem convidat perquè s'acaba de publicar i sempre s'ha de celebrar que se publiqui una obra de teatre i llegim justes les dedicatòries. Entre altres, Ana Bea, en Ismael León i Ana Violeta, que són la meva vida i la meva família, a tots els desheretats i desheretades de la Terra, els que vivim per amor. Clar, això dels desheretats i desheretades, un home com tu, que es dedica al teatre, no només des del vessant dramàtic o d'escena, sinó que també has fet del teatre una teràpia, també diu molt que dediquis en aquests desheretats i desheretades una de les teves obres, perquè és una cosa de teatre que també té aquest punt terapèutic, en certa manera, que mos ajuda... a millors persones, però també de vegades a sanar a través de lo que veiem representat per altres, a sanar de vegades problemes que poden tenir.
Uau, va direct en el cor,
Això és Tentol. Jo et dic a la gent, heu de venir preparats per aquest programa. Se pensen que això és un joc i no, aquí venim a fer feina.
Molt bé, fantàstic, bé, que guapo. És que són preguntes que costen afegir una resposta, però bé, jo crec que en aquesta vida estem aquí per amor. I vivim per amor. Tot el més és una mentida i és una estupidesa rotunda. I no sé, i és l'únic que me representa i és també el que m'han donat aquestes persones que han dit els seus noms, perquè el que m'han donat és... donat el que ara mateix som i m'han empoderat com a persona i són la llar meu, no? Per dir-ho d'alguna manera. I també el que has dit és superinteressant, els desheredats i desheredats de la terra. Jo crec que desheredats no s'han sentit sempre totes en algun moment de la nostra vida. Crec que també la meva dramaturgia va un poc sobre això. L'altre dia també xerrava amb algú que tampoc diré noms perquè estan buscant i capturant, no, és broma. I m'ho va dir, sempre demanes ajuda a les teves obres de teatre. I vaig pensar, ostres, és cert, no, no, d'una forma inconscient, sempre demana ajuda. I bé, jo fent teatre també en els diferents grups de teatre, diguéssim, ja sigui en el grup de teatre social, que ara a les 6 han d'anar a fer un poc de teatre en el Mar i Terra, o en la gent de Girassol, o de la gent del Garrobé, hi ha una llum, hi ha persones que tenen alguna cosa de dins, com aquesta oficinista que està tota sola, avorridota, a una oficina perquè demanen un perfil d'una persona que tingui una diversitat i ella fa feina allà i que se sent de certesa per la vida i per les persones, que viu un moment preciós perquè escriu juntament amb un dramaturg vingut a menys una obra de teatre que si que jo me l'hagués perduda o no hagués passat el que passa, però no puc contar perquè és un spoiler com la catedral, no podria viure aquell moment. I el teatre mos dota de moments que no es reconsideren en aquesta terra que no es deshereda tant, de forma tan diària. Vull dir, jo el que veig que persones sense escafar teatre cada dia, que a la setmana no sé quantes persones puc arribar a fer teatre, veig que brillen i no hi ha cap foco que li s'il·lumina, no hi ha cap no hi ha cap platea que les mira, però el fet de fer teatre plegades li dona un ressò com es que té la pluja i com es que té el vent, que és preciós. I però després tornem a la nostra i tornem a les nostres vides. I la cultura salva les vides de les persones i la més són buits i nous i cartes que no hi viuen.
Clar, Manel Serrano, dramaturg, has dit que en aquest llibre també te'n foties una mica de la teva feina, del teu ofici, com has de fer teatres, de ser dramaturg. És una cançó d'en Shakira que m'encanta, que diu, per hablar, quan hay que hablar de dos, es mejor empezar por uno mismo, que és una mica el que fas tu en aquesta obra de teatre. I clar, te'n fots també una mica dels dramaturgs i aquest punt és nou que de vegades tenen de pensar-se que són els reis del mambo i d'aquesta cultura elevada, mal entesa, el concepte de cultura elevada. T'hi has topat molt en aquesta feina teva, en companys de professió que tenen aquest puntet de mirar per sobre l'espatlla perquè fan teatre o se dediquen al teatre i en aquesta cosa de les arts?
Evidentment, sí.
No donaràs noms, això ja ho sé, no. Però si vols parlar en genèric, també acceptam aquesta carta, que lligarà si tu m'ho comptes.
I, bé, és un sí. Jo crec que per dir un sí, no ho sé, sí, però no és hi ha gent fabulosa i hi ha gent que no és fabulosa. Hi ha gent que... Jo el que... Jo trobo que...
És que som molt fan ara mateix d'aquesta resposta. Hi ha gent fabulosa i hi ha gent que no ho és.
Sí, això ha quedat un poc britànic.
No, el món se divideix en dos grups. La gent fabulosa, la fàbulos, ara que és britànic, i se non-fàbulos, i ja està.
El que hem de ser generosos en aquest món.
Sí, perquè aquest punt generós tu el tens, Manel, perquè a més de dramaturg també ets docent i, com comentaves, fas feina en diversos col·lectius. Això també influeix en la teva manera d'escriure?
Uau, sí. Un munter. Això ja on estic fent surf, on estic agafant la zona, si no cauria. És una passada. Sí, és preciós. M'alimenta contínuament. Perquè jo, de fet, amb aquests grups, el que fa és escriure una dramatúrgia sempre adaptada a ells, no? I a les formes que tenen d'expressar-se, la forma que tenen de caminar, la forma que tenen de dir bon dia, i també entre ja les històries seves, amb històries que també són... ara no me surt la paraula. Quan ficcions... per un poc també empoderar-les a ells, no? Vull dir... I també, si me donen permís, sempre conto una història d'ells. Per exemple, si la Margalida no es conta una història seva que té una ferida oberta o que és una experiència de la seva vida, la interpretaria en Cisco. I la Margalida veu en el seu company de teatre com treu aquesta... vessant de la seva companya.
I és... Jo, Manel, demanaria el que jo faria el que me demanassis, però si tenen en compte que en Mateu és que m'afirma les nòmines, m'estim més si ha de ser qualcú altre que ho faci en Miquel Junc. O en Celestí. Sí,
en Celestí.
No fos cosa que amb un disgust que hem de seguir, que hem de seguir fent feina.
Això és interessant, perquè tu quan algú interpreta una obra autobiogràfica, sempre no sent sempre una incomoditat? O no?
No, ja m'han dit que sí a tot.
Tu t'han dit que sí a tot, molt bé.
Sí.
Que bé.
I hem tractat temes heavy metals, temes durs. I m'han dit que sí a tot.
Sí. Sí, de fet, tu ets especialista en teatre social, no, Álvaro?
Sí.
De qualque manera.
Això de qualque manera és expressió mallorquina.
M'agrada que, no? com a bon autor no t'agraden les etiquetes, que això està molt bé. Uh-huh. Sempre que parlam amb qualque novel·lista, no, jo no som d'aquesta generació, fas teatre social, bé, sí, però no. És a dir, és com si... de vegades en casellà sa pròpia feina se fa complicat, m'imagino.
Sí, però també perquè jo, a lo millor, me veig sempre petit. No ho sé, a lo millor no... Això d'especialista, he pensat, no, a lo millor arrossegaré els colçons per entendre.
I aquesta obra va quedar finalista del Tornei de Dramatúrgia, després va guanyar, com dèiem, el Premi Llorenç Mollà de teatre. No sé si has fet de passar per el torneig, te va ajudar a fer com una provatura de lo que després va ser la obra final, o ha estat la mateixa i no la vas tocar. Clar, aquí entram en el món de la reescritura.
Vale, miam, som atentos, no és vera?
Sí.
I ella m'està una traducció instantània perquè la meva surt l'expressió en castellà. Garganta profunda, com seria?
Deep throat.
Vale, però la nostra...
No, és que, no sé, clar, el concepte és anglès, gargamella... Sí, gola profunda. La pel·lícula porno d'Anna Linda Lovelace, crec que la varen doblar en el català i la varen traduir com a gola profunda.
Gola profunda. Val. Bé, ja faré una gola profunda.
Molt bé. Vale. Perquè aquest concepte també l'apuntes, l'has trobat interessant.
Sí, però minúscula, xisca.
Ah, ok. Això vol dir que podria ser sí, podria ser que no.
Però superinteressant. A lo millor l'he apuntat en minúscula perquè com que té referència sexual m'empegues.
Clar, també necessites que tingui una dimensió determinada.
Sí. Bé... També som especialistes en desviar l'atenció.
Ah,
no. No voldries contestar la pregunta.
Sí, sí, no la contestaré. No, sí,
més senzill, com dus el món de la reescriptura?
Vale, i reescriptura, zero. Vos seré molt sincer. Quan, per històries que ara tampoc... quan vaig sortir de...
T'he de dir, Manel, que m'ho estàs farà molt difícil en aquesta entrevista perquè és un home amb molt de misteris.
Sí.
Te podria dir un nom, però no te'l diré. Per històries que no te'ls contaré. És que se nota aquest dramaturg perquè tot és esque, perquè la gent acabi venint a veure les teves obres, clar.
Sí, a vegades...
Que descobrir un personatge fascinant, jo a partir d'ara fan absolut.
No diguis això, que...
No ho sé.
No ho sé. Jo a les americanes no tenc compres per dur-les.
Però bé, tornant a ser l'escriptura, que vos quedàvem...
Sí, una cosa, bé, jo quan vaig sortir de semifinal, per raons que ara no venen a compte, vaig agafar el manuscrit que tenia jo per dirigir els autors, i segons sortia del Mar i Terra, que en aquell moment encara no s'ha de llamar Ujal Faro, hi havia un contenidor de paper i vaig tirar el de son al contenidor.
Oh.
I me vaig oblidar. Bé, me vaig oblidar, vull dir, anava emprenyat. I vaig dir...
Perquè no havia guanyat?
No, perquè havien passat una sèrie de coses en les que jo no estigui satisfet, vale? La primera semifinal va anar guai, va anar fantàstic, els actors no Poloni Serra, que és la punqui de Mallorca, ho va fer beníssim, ho va valorar, i va anar guai, però després coses que passen de sa vida, vaig sortir i vaig dir, ho vaig llançar. Tampoc fora pensar, després quan vaig anar a dormir vaig dir, ho he tirat, en el guió. I vàrem passar un parell de mesos, això, i va sortir lo de Llorenç Mollà, anava a dir l'altre Llorenç, que s'havia... a Vilallonga, i posava una clàusula a un punt que deia que són obres que no importava que s'haguessin representat, i xerrant a casa amb la dona i els fills van dir: i per què no presentes? I ai, que va, no, no. I
ja està tirat.
Ja està tirat. Sí. I diu: no, bé, res. I va dir: vinga, ja ho presentaré. I la veritat és que vaig rebre un retorn molt
boníssim,
bo.
Boníssim, de jurat.
Boníssim, de
jurat. Títol,
sí.
D'un dels membres de jurat.
Sí, Eduard.
Clara, m'ha recordat una pel·lícula que m'encanta, que ja he comentat un parell de vegades, de Douglas Sirk, que és Imitation of Life, que en l'Anna Turner fa d'actriu. Bueno. Hi ha un dramaturg que li du una obra i li diu: si no la fas tu, no la farà ningú. I en l'Anna Turner li diu: guai, no la faré. I agafa la còpia i li diu: si tu no la fas, ningú la farà. I la tiren al foc. I l'Anna Turner se queda tota preocupada i un company diu: tranquil, no fa mai manco de 5 còpies. Una mica com tu, que
amb
aquest acte com a d'ira creativa el va estirar en els fens de Navarro Alfaro, però no es va perdre, perquè hi havia una còpia.
Hi havia una còpia, clar, vull dir, clar.
M'ha fascinat, perquè és una cosa molt de dramaturg, això. Si no, m'aprenien, pam, tir sobre.
Ara queda com una folclòrica.
No, però, perdona, hi ha res millor que ser una folclòrica. En aquest programa som molt de Rocío Jurado. T'ho dic perquè...
Ja ho sé, jo ho sé, perquè jo t'escolto.
Ets aquí, això és territori amic. Per folclor no has de passar
per... Però ho he contat perquè moltes vegades la vida dona moltes voltes i sempre nos castigam, tipo, lo que el viento se llevó, i tal vegada no hauríem de fer. Jo som molt de castigam-me, ara darrerament he pres aquestes darreres setmanes i no castigam-me tant.
Ja n'hi ha. I per cert, no només estàs donada bona per aquesta publicació, abans de dir-te adéu, que cap de setmana, pel Dia de la Dona, també tens una obra de teatre que tu has dirigida.
Ah, sí. L'Ajuntament de Manacor van comptar en la nostra darrera obra que és de la Sal de la Ferida, n'he fet un tatuatge per representar-la en commemoració del 8M, el Dia Internacional de la Dona Treballadora, i és una passada que l'Ajuntament de Manacor i una ciutat tan activista en el tema d'aquests valors com ara el feminisme hagi comptat en la nostra obra, pues nos fa molt contentes a la Núria i a mi. I res, és un monòleg interpretat per la Núria Esbert. Està basat en la primera espira que me va votar després de llegir el poemari de na Cati Coll, La Clostera. No és una versió dramàtica de La Clostera. Jo quan vaig llegir La Clostera m'ho vaig fer meu, me va enrampar tota, trasbalsar, me va dur a la meva adolescència, a els meus problemes, a les meves coses, i m'ho vaig fer meu. I a partir d'aquí vaig xerrant a Cati Coll, perquè s'estreve que vaig fer un taller d'escriptura creativa a la Biblioteca de Cors, i vaig veure que ella havia escrit aquell llibre i li vaig dir: ostres, és ella, és la mateixa, és la bibliotecària, jo no sabia que era poeta. I bé, i la vaig telefonar, la vaig emprenyar, li vaig fer preguntes tipus Xisco, i me va dir... I bé, i a partir d'aquesta conversa va ser quan me vaig donar compte que, per cert, anava en el tren, vaig penjar, li vaig dir: Cati, he de penjar. I vaig apuntar de la Sal de la Farina, n'he fet un tatuatge que surt de la conversa entre nosaltres dues i no del poemari, que sí que hi ha una referència a la ferida, però no en el títol en si. I bé, i és un monòleg que xerra de la cosificació, de la depressió, de la vida, de com la vida és un procés sempre preciós, que no ens hem de quedar en la caiguda, sinó que podem viure etapes de la vida meravellosa, el que passa que les desconeixem per complet, xerra de la soledat, de l'adolescència, de l'amistat, de fer-nos amigues de nosaltres mateixos...
I de molt interessant. Ai. A Manacor.
Sí, a Manacor. No, a Porto Cristo.
Ah,
el que passa que, clar, Porto Cristo encara pertany a Manacor, perquè no hi ha
totalment
hagut una insurrecció.
M'ha agradat aquest encara.
De la encara. Sal de la Ferida n'ha fet un tatuatge, aquesta també és una peça que es farà, de n'Ismael. Ismael t'he dit, Manuel. T'he dit, sí. Ismael. Perquè noms...
Va bé, Ismael també m'ho diuen.
Ismael Serrano.
Sí.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar veu en aquestes històries tan rares que conto.
Gràcies, Víctor. Fem una pausa, ara tornem.
IB3 Ràdio Osca. Actualitat. Fes que el seu estiu sigui diferent i el teu també. Acull un nin o una nina sarauí aquest estiu. Per a més informació sobre el projecte Vacances en Pau, contacta amb l'Associació d'Amics del Poble Sarauí al telèfon 634-574-921 o al 971-728-839.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Avui és el Dia Internacional de la Pizza. Hem comanat una pizza aquí en directe a les 8 i hem enviat en Jordi a cercar-la. Hola, Julio. Te podem comanar una pizza?
Claro que sí.
I da, mira, una amb 4 formatges i una prosciutto.
Hola, què tal? Venim de Xiu-Xiu, Divetres Ràdio, que hem comanat dues pizzes.
Jordi, he anat en bicicleta, en Bici Palma, o com he anat fins a Lleuvi?
Perquè si
anat...
Jo no tenc Bici Palma, tio. Ara, però no que... Res, ara faig les pizzes i ven cap aquí.
A Divetres Ràdio, Xiu-Xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. Quina paraula creus que s'està perdent?
La paraula que usava anys enrere és escòmetre, és a dir, saludar.
Les dites netes, amb Tomeu Mesquida.
Sí, moment per fer les fites ben netes amb en Tomeu Mesquida. Tomeu, com estàs?
Molt bé, vosaltres?
Bé.
Com anem?
Molt bé, a punt de fer feina avui.
Sí, ara mos hi posarem.
Ai, va. De què hem de parlar? Perquè, clar, avui és un tema un poc delicat.
Sí, trobes?
Bueno,
sí, pot ser que sí que ho sigui. Mirarem de ser reiteratius amb el que no s'ha de fer amb aquesta planta.
Totalment.
I crec que quedarà prou clar.
Ja està.
Sí,
per tant, ja
audiència.
Vos podeu fer un poc d'idea de quina planta parlarem avui.
Exacte. Mira, com que no sé si te'n recordes que en el dijous en directe van xerrar de flors, mos va quedar qualque flor que no vàrem tenir temps d'esmentar, i una bastant important, que és la que xerrarem avui, és una planta hostatge, que se diu, que era un dels temes que jo volia xerrar aquell dia, però bé, massa bé, li vull dir que era un programa sense, i és el tabac, o la planta tabaquera.
I per què se diu hostatge?
Ara en xerrarem, ho explicarem, però bàsicament diríem que fa d'habitatge perfecte per alguns insectes, o sí, fa un auxiliar que mos ajudarà a prevenir malalties, que ja saps que jo sempre intento xerrar més de prevenció que de tractaments, perquè quan ja tens la plaga damunt, moltes vegades no
per
hi ha
tant,
molta cosa a fer.
Per tant, és una planta perfecta per tenir en els nostres sembrats, però no per consumir.
Exacte, no, des d'aquí ja començàvem, feim la recomanació de no fumar, que és una recomanació que en el 2026 ja està prou dita, però mai està de més.
Mai està de més dir-ho.
I se pot sembrar per usos de sort d'estiu i no per fumar.
Exacte.
Per això que és el que venim a xerrar avui bàsicament.
I a més, ho parlaves ara, Tomeu, hem d'explicar, per estirar un poquet el fil del projecte de flors, de l'associació de varietat locals que fan molta
feina.
Exacte,
varen contar que ells tenien un projecte de recuperació de flors autòctones d'aquí de tota sa vida, que per mort de sa irrupció de ses flors modernes potser havien quedat una mica en desús, que són ses flors que ses nostres predines i predins han cultivat tota sa vida, que se diu Flors d'aquí, i que el havien duit a terme en el Xisca Cunyes i en Daniel Martínez, que ells tenen un projecte que se diu Llavors. I bé, aquest projecte, per refrescar un poc la memòria en els oients, bàsicament tenia l'objectiu d'identificar aquelles flors que s'havien perdut, no? Fer una caracterització, que se diu, anar a xerrar amb la gent major que encara tenia aquest, o que tenia la memòria o que encara cultivava aquestes flors, per tal de que va fent multiplicació, és a dir, recollir llavors, multiplicar-les i poder-les posar a l'aventura una altra vegada, i que en els nostres horts puguem tornar a tenir plantes.
Clar, me tens un curiós, i per què xerrant d'això i de tabac?
Perquè,
ara m'ho conto.
Sí, sí, sí. És una planta que no dona fruit, diguem. Uh-huh. Vale?
Val. Però no és una flor.
Fa flor.
fa flor.
Clar, nosaltres ho venem avui com a flor. Té altres usos, però no tindria més enllà.
Ja
m'ho entenem. Sí, sí, sí.
I d'ara que molta gent ja té el planter d'estiu en marxa, hauríem de començar a tenir...
Sí, hauríem de posar moltes piles, ja si no en teniu. Sí.
Avui fem una recomanació ben senzilla, a banda de domàtiques, preves, auberginis... Poden deixar un raconet per plantes que, aparentment, no mos donaran fruit.
Exacte, que són aquelles plantes que donaran serveis a sort i, a part, aportaran bellesa, que és una cosa important també si ja t'està moltes hores a sort o tens un hortet que li dediques qual que tens lliure. I la tabaquera és una planta ideal per això. Reiteram, no estem fent apologia de tabac, és una planta que s'ha cultivat tradicionalment aquí, com escanyam i altres plantes un poc polèmiques, però que si tenen un ús raonable, diguem, no...
Totalment, també per la seva valor.
Exacte.
Ara ho comentarem,
sí.
Perquè com sempre també ho ha xerrat amb gent de fora vila.
Exacte.
Avui, abans d'entrar en matèria, escoltant primer un tall de context històric d'aquest cultiu. És d'en Toni Mas, doctor en Història per la Universitat de les Illes Balears. Diu això.
Quan jo era petit, ja tenia una cinquantena llarga, record que molts de pagesos de la vila de Santa Margalida tenien tabac per fer tabac de pota, però que ells ja no havien fet, sinó que ho havien fet els seus majors, però que encara en tenien a les finques. I... també record que hi havia gent de la vila de Santa Margalida que tenia tabac sembrat al jardí. Tot això segurament devia venir dels temps en què a la vila el contraband de tabac estava molt estès i que hi havia dues famílies de Santa Margalida, els Vergues i els Graus, que tenien fàbriques de tabac a Algèria. Eren fàbriques molt importants i, de fet, el contraband de tabac estava liderat per aquestes famílies de Santa Margalida i molta gent de la vila anava a fer feines a les fàbriques de tabac i, segons duen tabac des que sembraven i en tenien per les cases i per les finques, però era una cosa més aviat per consum familiar, fins i tot era... podríem dir com si fos un remei, el tabac.
Clar, ara que parlant d'història, també ho he fet una mica de recerca, i si cercam l'origen etimològic de la paraula tabac, trobarem que probablement ve de l'àrab tabac o tubac, nom de diverses plantes medicinals, algunes d'elles en propietats somníferes. El costum de fumar o de xuclar tabac ens ha vingut d'Amèrica, però la paraula ja existia en castellà i en italià abans de la descoberta d'aquell continent, hem de dir.
Sí, exacte. Vendria a ser com una manera de referir-se a plantes que empleaven per usos medicinals, o sigui, que era una cosa com a superàmplia. I precisament, no sé si per aquesta arrel...
Antoni, mon pare m'ha contat tota la vida que se sembrava tabac.
Sí, sí, la gent tenia les seves plantes.
Petit.
Aquí a Balears no s'ha fet mai una plantació com a Extremadura o a l'Aragó, on tenen vents més secs, que també aquí, per som mort de humitat, té mala conservació. Que ja se feien més extensions. Aquí era una cosa d'autoconsum o, com veurem avui, per tenir sort i que tingués alguna utilitat.
Exacte.
I precisament, com que aquest ús no estava superdefinit i aquest moviment de persones de l'Alger cap aquí, de Cuba cap aquí, vull dir que ha hagut molta circulació de llavors, segurament, en el Xisca i en Dani, quan feien aquesta prospecció, de fet, se varen trobar amb una confusió habitual que, clar, ell mos contava, crec que és el que ha quedat més a la memòria col·lectiva, aquest tabat de pota, no? Però el que en Xisca i en Dani en el final varen aclarir és que estaríem davant dues varietats diferents, no? Un seria la tabaquera, que és la Nicotana tabacum, i el tabac de pota, que és la Nicotana rústica. I en molts de llocs, o molt de pobles, aquestes característiques se mesclaven i un nom s'empleava per una cosa o l'altra.
Diuen que la pota per fumar era terrible.
Exacte, això és el que ha quedat, i per això poden atribuir la Nicotana rústica al tabac de pota, perquè se fan més petites, bon, ara ho escoltarem, però diguem que sí que solo se recorda com a més forta, i de fet la presència de nicotina sembla que en aquesta planta seria molt elevada, mentre que l'altra, que és la que s'emplea comercialment per fer tabac comercial, té unes concentracions no tan elevades com l'altra. I hi ha tantes varietats o possibles varietats que ells encara tindran una feina per fer en el futur, i hi ha noms com tabac ros de flor blanca, tabac ros de flor negra, si no vaig errat, després tabac d'espasa, de fulla d'espasa, o sigui que que aquests serien el mateix que un os de pota, seria la tabaquera que li han acordat dir per simplificar-ho. Però vull dir que, com sempre, amb els noms tradicionals, hi ha una mica d'embull, depèn de la zona, però semblaria que estem davant dues varietats que ells els hi han associat uns noms populars a cada una.
Per ajudar-nos un poc més a diferenciar-ho bé, escoltarem en Xisca, que mos ha preparat aquest àudio.
El tabac de pota s'ha sembrat molt tradicionalment a Mallorca. És una planta molt més baixeta, amb unes fulles molt fosques, de color verd, així molt fosc, i la flor més groguenca. I, en canvi, la tabaquera és una planta molt més grossa, que pot arribar a fer fins a 2 metres d'alçada, i les flors són unes campanetes d'un color rosa o blanc, així però un poc pàl·lid, i la fulla també és un verd més fluixet. Com a diferència entre una i l'altra, el tabac de pota, quan s'ha cultivat per fumar, sabeu que és un tabac que fa moltíssima dolor i tot d'una sa gent ja coneixia si qualcú havia fumat tabac de pota perquè era molt fort. I la tabaquera sabeu que era més suau.
De pota, ai, perdó, sí, feia molta olor ara explicar una anècdota personal, perquè això que, per això que explicaven així, que aquest tabac feia una olorada.
Sí, 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 ho conten.
Sí, jo no ho he viscut, però ho diuen.
Sí. Bé, el tabac, per qui no ho conegui així superràpid, quatre pinzellades, és una solanàcia, això vol dir que s'apareix molt a les seves primeres etapes a una domatiguera o a una uvergini, són de la mateixa família, i la tabaquera, que no és tabac de pota, com us contaven a Xisca, poden arribar a fer fins a 1,5 metres, o sigui, són plantes que se fan bastant vigoroses si tenen les condicions, i fan fulles molt grosses, molt amples, no sé si heu vist mai qualque vídeo com fan els cigars a Cuba, els puros, pues, són les mateixes fulles, perquè mos imaginem. I una característica que tenen, i per lo que mos interessa sort, és que tenen com un pelets molt finets que la fan que sigui molt enganxifosa, ¿vale? I les floretes solen sortir a dalt en capollets, i acaben fent després unes capsuletes amb unes llavors molt, molt, molt petites que tenen una conservació bastant, bastant complicada.
Ara cercava flor de tabac. Clar, com
és... Són petitones, són sí. Molt, n'hi ha de diferents colors.
No, crec que sí. No n'he vist mai.
I crec que, també, que si qualcú la vol incorporar a sort, ara és un bon moment per pensar-s'ho. És una planta que es pot fer, que es pot fer de planter entre gener i abril i transplantar entre març i maig. Li agrada, pel que he pogut estudiar, el rec moderat i no dur bé el fred fort, que això no. És una característica molt, molt clara del tabac. I té una floració llarga. De fet, pot arribar fins la tardor.
Ara bé, no podem obviar la part qüestionable. El tabac s'associa a fumar i aquí sempre fem un pas enrere en aquest sentit, no fumar.
Sí.
Però també ve que, cercant el diccionari el cove moll, hi ha expressions que mos fan pensar en altres usos tradicionals del tabac. També.
Exacte, si cercau el cove moll, tabac, vos sortiran diverses... Bueno, l'explicació dels usos tradicionals i comenta que a Balears hi ha expressions com totes les mosques o tots els moscars, depèn de la zona, volen prendre tabac. Que se diu quan tothom vol saber allò que no convé que sàpiguen o vol intervenir o no toca. Això mos diria, ja fa una referència en què la gent era conscient de que ses, dels insectes que anaven a les plantes de tabac i se quedaven allà, o sigui, hi havia una observació.
És tan olorosa que treu.
Crida molt l'atenció, exacte. I bé, hi ha altres expressions com bon tabac o agafar qualcun tabac. Bé, altres expressions curioses que vos convido a mirar. Això d'aquestes expressions tradicionals mos serveix per finalment arribar això que vos comentava de l'utilitat que té agronòmicament fora vila, que no només és una planta per fumar, sinó que té un valor agronòmic concret, i li hem demanat a en Dani que mos continuem.
Escolta.
Un seria la planta com a tal sembrada i cultivada, que té un tacte, una textura enginxosa, i allà acaben molt d'insectes que podrien ser plagues com alguns pugons, àfids i bé, i això, no? Més petitets, pentura un escarbat, això no hi quedarà, però sí que observem molta quantitat d'insectes, tant a les fulles com a la tija. Després també serveix com a planta hostatge d'alguns insectes que poden ser beneficiosos contra el control de la tuta, per tant sí que és interessant tenir-ne, sobretot de vores estomatigueres i aquest tipus d'hortalissa. I després la planta processada, ja sigui en verd o secant les fulles, i li podem fer una decocció o una maceració amb aigua, després podem utilitzar aquesta aigua, aquest líquid resultant, aquesta infusió, amb, com un insecticida, directament tirant sobre les plantes.
I quan parlam de plantes hostatge, parlam de plantes que fan de base perquè hi visquin organismes que ens interessa tenir a prop. Els donen aliment, refugi o un lloc on completar aquest cicle. I a més, hi ha plantes que, per com són, floració, olor, forma de la fulla, sucs, etc., reuneixen les condicions més favorables o simplement agraden més a una fauna concreta que ens pot beneficiar molt. Poden ser depredadors, parasitoides o altres insectes que, si no troben aquest suport, acaben desapareixent i el sistema es desequilibra.
Exacte. Ara xerràvem això de la tuta, que precisament...
Sí, és molt interessant.
Super, i és un ús no molt conegut i que recomanar.
Que atregui la tuta i que no vagis a domatigueres.
La tuta pot fer molt de mal, com sabeu, a les domatigueres, i te pot deixar un any fora de domatigues, bàsicament. I la tabaquera...
Fa uns anys va ser gros.
Sí, quan té humitat, la calor no arriba o arriba massa prest. Bueno, anem cap a aquests estius més propensos a la tuta.
Per tant, si sembram una planta de tabac, mos pot anar bé perquè la tuta no vagis a
perquè fan d'hostatge a un mírid, se diu que és un insecte que fa control biològic natural, que és el Nesidicoris tenuis, vale? Que és un insecte que pot menjar-se directament a la tuta, però també la mosca blanca, el pulgó, l'aranya roja, o sigui que són els mals típics que tenen les domatigueres, bueno, totes les plantes d'estiu.
Sortadissa d'estiu, sí.
Exacte, perquè la tuta fa mal quan s'introdueix, bé, menja fulles, però sobretot quan se fica dins les tiges de les domatigueres i són molt males de llevar. O sigui que aquesta genera aquest hàbitat perfecte per un insecte que acabarà menjant-se la tuta i si és present des d'un inici ja no li arribarà a fer aquest mal.
Que interessant.
Sí, o sigui, ja hi ha plantacions professionals que s'ho estan plantejant, o sigui, de posar...
De plantes de tabac de vora.
Sí, per atreure'n aquests insectes.
Per anar acabant, Tomeu, Naixisqui i en Dani han estat molt generosos,
molt.
Nosaltres, i vos han passat talls d'entrevistes que han anat fent. N'hem triat una d'Antònia Boussaguià, de mal nom Meolina, nascuda l'any 1938,
Ido.
Pagesa de Sant Joan, i mos conta els usos tradicionals d'aquesta planta.
I el tabac, a banda d'això de treure insectes i tot això, se'n feia d'altre ús, com perfumar o alguna
cosa? Perfumar, sí.
De les dues...
Els que tenien fumadors a la casa en tenien sempre de tabac, sembrat. Sí, i el posava, mon pare era fumador de pipa, i el posava un parxo fosc en el tronc per munt i les fulles per avall, penjat allà i que no li toqués ni sol ni res.
I quan ja s'havia eixut...
I quan era sec, ella l'aprofitava per fumar.
Se solia cultivar també això en el cap de tzocs, no?
Sí, sí, sí.
I la llavor, quan la agafava, volen recordar la gent com era aquesta llavor?
La llavor del tabac era negra. Una llavor, unes bolletes petites, però molt petites.
I després, durant l'any, quan havíeu agafat aquella llavor, dins què la guardàveu?
A dins un pedaç, a un lloc segur.
Ah, mira,
sí,
bona.
Molt guapa. Aquesta entrevista de Metge Gueix, no l'he hagut de tear, però m'ha parecut molt curiós. Clar, una cosa que no havia pensat mai, que aquest contava que els seus majors, que deia ara tindria 120 anys, mon pare. Clar, aquella gent sabia escriure el seu nom i Juferí, o sigui, que s'enginyaven per tal de marcar els pedaços i saber quina varietat hi havia. Perquè ja m'ho diràs, hi havia un munt de tipus d'automàtica d'això. Sí, que molt
algun
curiós.
Algun pedaçot sabien quina varietat.
Molt guapo. Moltes gràcies per aquests àudios.
Sí, per cert, que a també hi ha molta tradició de tabac de pota. Acabam amb el nostre diccionari avui, una paraula que hem d'afegir-hi.
Exacte, mireu, avui he trobat una paraula molt guapa que és sardonaia. I ens dic, sabeu què és?
Sardonaia.
Sardonaia
o sardonaia.
Sí, vale, mireu, és una espècie de planta que se diu... un nom raríssim que ara no diré perquè m'atreveré, i que també s'anomena moixos, pista. També serveix per dir cop violent. O que quan t'estàs en el llit i dius jo ja estava tapat de sardonalles, vol dir que estava molt còmode. D'acord?
La planta a qual te referies, tu meu, era la crisancem un coronallo.
Gràcies, Xisco. Que també se coneix com moix, bolic, bolig o les margalideres, que nosaltres coneixem, que és un nom preciós, que ara està escample i mira, s'està perdent sardonalla. Empleau-lo, perquè m'apareix una paraula preciosa.
Beníssim, i d'apuntada en el nostre diccionari. No, que acabarem fent un llibre, o?
Oh, mira, n'hi haja.
Gràcies, també, ho passam al guatec, eh?
Sí, aquest.
IB3 Ràdio és història.
Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Dissabte, a partir de les 12, segueix el millor futbol de primera divisió amb Esports en Joc.
En directe des de l'estadi El Salar de Pamplona, Club Atlètic Osasuna, Real Mallorca.
Amb el debut del nou entrenador mallorquinista, Martín de Michelis.
Vamos a dar vuelta a la situació, sin ninguna duda.
Tot Esports en Joc a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
I a les 6:30, el futbol de primera federació amb el partit Antequera UDE Eivissa. Tot a la ràdio pública.
El Guateque Musical.
Avui acabem el programa, com sempre, amb música, i avui música dedicada, atenció, al Dia Internacional per conscienciar sobre el desarmament i la no proliferació.
Així és, d'ençà del 2022 celebrem aquest dia, instituït per la ONU, que allò que cerca és educar el públic, especialment els més joves, sobre els perills de les armes i fomentar la pau, la seguretat i també el control de l'armament. I amb aquest esperit antibel·licista encetarem un guateque dedicat a la pau, en dies com els que m'ha tocat viure aquesta setmana, molt necessària, amb un himne dels còmplices, que no són còmplices perquè no cantaven en català, de còmplices, titulat
això.
Verdad, que seria estupendo.
Verdad, que seria estupendo que las bases fueran el lado de un triángulo. Wow. Que las escuadras solo reglas de diseño.
Cantava Raimon, diguem, no, nosaltres no som d'Eixemont, una cançó publicada el 1963 i considerada una de les primeres cançons protesta de l'estat espanyol i que encara ara conserva la mateixa vigència que el primer dia en un món amb més de 130 conflictes armats en marxa.
Hem vist la por ser llei per a tots. Hem vist la sang que sols fa sang ser llei del món. No, jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món.
Masters of War de Bob Dylan és un dels himnes antibel·licistes més contundents del segle XX, escrit entre el 1962 i el 63. En plena Guerra Freda, la cançó denuncia directament els qui es beneficien de la indústria armamentística i de l'escalada nuclear.
Come, you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks.
Als anys 90, Sau també es posicionava amb missatges pacifistes. No he nascut per militar qüestiona la idea que els joves hagin de participar en la guerra o en estructures militars. La cançó connectava amb una generació marcada encara pel debat sobre el servei militar obligatori a Espanya.
Canviaran la meva roba, el meu nom, el meu cabell. Em donaran una arma blanca, roba verda i un fusell. Vinga, que s'ensorri això!
Enola Gay, publicada el 1980, fa referència directa a l'avió que va llançar la bomba atòmica sobre Hiroshima el 6 d'agost de 1945. La cançó és considerada un tema antibel·licista i recorda la decisió que va provocar una de les tragèdies més grans de la història contemporània.
Fins aquí, que guateque. Moltes gràcies, Xisco Nadal.
Pau per tots.
Sí, sempre. Sí. Sebastià Oliver.
Fins demà.
Fins demà.
També ho tornaràs la setmana que ve.
Sí, si m'ho voleu, sí.
Gràcies. En Lluís Fortes ha estat amb nosaltres al control tècnic i nosaltres tornem demà. Una ferrada.